Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Un quart d'onze del matí és la setmana de Sant Jordi i ja s'han produït algunes presentacions de llibres. El dijous passat es va presentar aquest llibre dedicat a la Festa Major. Esperem poder-ne parlar al llarg d'aquesta setmana en què hi ha moltes coses i que finalitza amb la primera diada de la Jove de Sitges de la temporada. En parlarem també amb el cap de colla i amb el president de la Jove de Sitges, el nou cau de colla, Marc Estrada, el nou president, Quiqui Costea. El saludarem el proper dijous. Però el dijous passat, a més de la presentació del llibre sobre la Festa Major de Sitges, aquest llibre pels més menuts perquè puguin dibuixar, el diputat de Convergència i Unió al Parlament de Madrid, Carles Campuzano, era present a la Biblioteca Popular Santiago Rossinyol a la presentació del llibre dedicat a la seva persona. Més que un llibre dedicat, és un recull a partir de les converses que ha mantingut el periodista Pere Gendrau amb ell durant tot un seguit de mesos. L'acte va comptar amb la presència del cap de llista de Convergència i Unió aquí a Sitges, Miquel Forns, també amb la periodista Rita Marzoa, el propi Pere Gendrau i també el diputat, òbviament, Carles Campuzano. De les intervencions n'agafarem tres, la de Miquel Forns, la de Pere Gendrau i la de Carles Campuzano. Pere Gendrau, en aquest cas, que també en algun moment es va definir políticament com una persona que, bé, que diguem, que comparteix ideari i opinions en Carles Campuzano i que en altres circumstàncies no les comparteix i que al final, diguem-ne, que va dir obertament que era més de la CUP que no pas de la Federació de Convergència i Unió. En qualsevol cas, més enllà de l'anecdotari, l'acte va començar amb les paraules de Miquel Forns, a les que recollim ara, fent referència a la vinculació, a l'amistat que l'uneix amb Carles Campuzano des que es varen conèixer ja en el marc de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya. Miquel Forns.
Jo, a nivell introductori, el que sí que m'agradaria dir-vos després de llegir-me el llibre és que el mateix Francesc Marc Álvaro, que és el que ha fet el pròleg, ell diu que no és una persona neutral a l'hora d'escriure el pròleg perquè l'uneix una certa vinculació amb el Carles. Doncs jo també us haig de dir abans de començar que tampoc sóc una persona neutral. Jo vull deixar molt clar perquè, evidentment, conec el Carles des de la meva etapa de militància a la Joventut Nacionalista de Catalunya i els primers anys que vaig entrar a Convergència Democràtica i, per tant, m'uneix amb ell, més enllà de l'amistat que hem pogut teixir o que hem teixit durant aquests anys, doncs una certa coincidència amb el projecte polític en el qual estem implicats, en el qual estem treballant, no? Per tant, és fàcil de comprendre que moltes de les coses que ell diu i que ha fet al llarg de la seva vida i que recull el llibre, doncs evidentment les comparteixo àmpliament. Cito només per començar unes breus paraules del prologuista quan es refereix a les formes i a la manera de fer d'en Carles Campuzano. Diu d'ell, en Francesc Marc Álvaro, quatre paraules que m'han fet pensar molt a l'hora de llegir-lo. No serien ben bé quatre paraules, sinó representarien quatre valors o quatre maneres de fer. El rigor, el compromís, la capacitat de diàleg i l'equilibri entre realisme i somni. La veritat és que són coses que si te les llegeixes ràpid igual no li dones importància, però a mesura que vas valorant cada una d'elles i vas intentant treure el suc de què vol dir cada una d'elles, la veritat és que poden marcar molt, poden frapar molt, sobretot en el dia a dia de la gent que ens dediquem a la política. Jo mai m'he amagat, i en els actes públics he compartit amb ell, que per mi en Carles, en certa manera, és un referent com a persona, però sobretot com a polític jove. Sempre he vist en ell una manera d'obrar molt, molt convençuda, molt compromesa, un nacionalista català de pedra picada, que es diu, i una persona que predica amb l'exemple. I això que amb els temps que corren no és una cosa que es trobi massa sovint. Per mi, la veritat, llegir-me el llibre, el vaig llegir molt ràpid. Es llegeix, és molt lleuger, és, a més, clar, com que a mi el tema m'apassiona, doncs encara molt més. És que, a més, doncs el contingut és de la gent de casa, doncs encara t'apassiona més, no? I per tant se'm va fer molt agradable de llegir. Però el que voldria dir-vos avui a l'hora de recomanar-vos aquest llibre és que realment qui vulgui conèixer la trajectòria d'aquest jove polític, qui vulgui conèixer fins i tot o comprendre moments de la nostra història, de la nostra història nacional, de la més actual i dels últims 20-30 anys, és important, és necessari que faci la lectura d'aquest llibre, perquè ell ha estat un dels pocs protagonistes que ho ha viscut a primera fila i molts anys a primera fila a Madrid, que no és poc, que no és poc. Us podria explicar moltes coses, podríem agafar moltes anècdotes, podríem agafar molts trossos, molts fragments, però he volgut destacar-ne quatre. Igual que us deia això dels quatre, aquests principis o aquests quatre valors, he volgut agafar quatre fragments, quatre trossets, per fer-vos una ràpida visió del contingut del llibre. I, si em permets, Carles, aquests quatre fragments me'ls prenc com alliçonadors. És a dir, no en el sentit més instructiu de la paraula, sinó en el sentit de concepte, que ens poden servir, doncs, per exemple, per les persones que treballem al territori, les persones que treballem a la proximitat, al carrer, amb la política més directa amb la gent, jo crec que poden ser molt, molt, molt alliçonadors, com us deia, molt exemplars. Primer fragment, primera frase. Diu en Carles: fer les coses d'una determinada manera és tant o més important que les coses en elles mateixes. Mira, una de les coses que vaig aprendre més ràpid en política, quan vaig començar a dedicar-m'hi, és que tant és important el contingut de les coses com la manera com les fas, com la manera com les escenifiques, com les formes. Això que algú fa 6 anys va batejar com el talante, ja fa molts anys que està descobert i que estava inventat. Alguns s'ho van apropiar, entre altres coses, com bé diu el llibre, en contraposició amb el talant, o amb el tarannà, perdó, que hi havia hagut anteriorment molt menys dialogant. No? Però quan agafo aquesta frase m'estic referint sobretot al respecte. El respecte que en aquest cas és per l'adversari, el respecte en aquest cas que és per les persones, que tothom en el fons estem treballant per una mateixa cosa, des d'un punt de vista o des d'un altre, amb matisos o sense, però en el fons tots estem en el mateix vaixell. No? I ho dic perquè això del respecte crec que molt sovint s'ha oblidat, només cal que agafeu la premsa o que estigueu al dia de les picabaralles polítiques i veurem que moltes vegades sovint el respecte s'ha oblidat. I que algú ho reivindiqui de forma rigorosa és molt aplaudible i que a més ho reculli en un llibre de forma escrita encara més. Mireu en Carles, per exemple, aquí dintre del contingut del llibre parla de la immigració i ho fa des d'un profund respecte per totes les persones immigrades, no només des de la doctrina que diu el partit, sinó amb el convenciment per cada una de les persones i per cada una de les famílies que es veuen immerses en aquest nou món que els ha acollit. No? Ell parla de la barreja i l'empelt, no? I parla de la immigració com una oportunitat. Això és fer-ho des del respecte, entenc jo. Una segona frase que m'agradaria destacar: el líder ha de saber escoltar. Aquesta frase ja l'havia sentit alguna vegada, però en la línia de la frase del fragment que us he citat anteriorment, crec que ell reivindica molt que el que es considera cap d'un equip de persones, el que es considera director, promotor, impulsor, ha de ser molt poc arrogant, pràcticament gens, encara que de vegades un puntet encara va bé, però sobretot que sàpiga escoltar, que sàpiga liderar escoltant a la gent. Si no, de què serviria la famosa participació ciutadana que moltes vegades reivindiquem si els líders no sapiguessin escoltar? Això, ja dic, m'ho prenc molt com a lliçó. La tercera frase que volia destacar me l'he rumiat molt, perquè volia parlar-vos una mica d'ideologia, perquè en Carles aquí es mulla, clarament, i es mulla amb la seva vida diària, però de forma escrita, quan fa un repàs a la seva trajectòria política, es mulla molt clarament. I he agafat aquesta i després us explicaré per què. Defensar l'economia productiva és ser progressista. Podria haver citat qualsevol altra referència que fa en Carles a la socialdemocràcia, perquè és tal com ell s'identifica, no? Però he escollit aquesta, que parla de progressisme, del fet de ser progressista, perquè això massa sovint hi ha un arc, una part de l'arc polític que se'n fa exclusiu del progressisme. Jo crec que realment, com molt bé diu ell, una defensa clara de l'economia que ofereix serveis i que crea productes és la que ens interessa davant de l'economia especulativa que ja veieu, en el fons, on ens ha portat i amb la crisi que estem patint, severa crisi que estem patint en aquests temps. No? Per tant, crec que, com diu ell, calen dosis d'ètica empresarial i calen molta responsabilitat social de les empreses perquè això doncs, no torni a passar. I que això es reivindiqui des de la socialdemocràcia em sembla realment exemplar. No? A més, en Carles fa alguna aportació nova. Ell parla ja d'impostos, allò que dius dels impostos, que ja no haurien de ser tan basats, tan centrats amb les rendes de les persones, de les empreses, sinó que haurien d'anar potser més lligats amb el medi ambient i això. És a dir, val la pena llegir aquest capítol que en parla, aquests trossos, aquests fragments, perquè realment fa aportacions i propostes molt innovadores, molt, molt diríem, del segle XXI, que també poden ser importants veure-les des de fora, però també, com deia, lliçonadores pels que treballem des de dins. I l'última frase que m'agradaria destacar, el fragment, seria, evidentment, el fragment més catalanista, perquè, òbviament, estem parlant d'un polític catalanista. La frase és aquesta. Si tens vocació de ser nació, desenvolupes el teu projecte nacional. En Carles, el llibre, parla de la nació catalana i de la qüestió nacional de forma molt desacomplexada, no té cap mania. No té cap inconvenient en reivindicar el suport de Convergència i Unió, per exemple, doncs, l'any 1996, quan es va donar suport al govern d'Aznar, el primer govern del PP. No té cap problema en reivindicar aquella etapa, per tot el que va suposar d'avenç amb l'autogovern. Però a la mateixa vegada també critica el segon suport de Convergència i Unió al govern d'Aznar a partir de l'any 2000. No? D'aquestes frases a nivell de catalanisme, em voldria destacar també dues o tres. No faré cap comentari, només les diré per no enrotllar-me més. Una primera, per exemple, diu: allò que ens defineix com una comunitat nacional, amb una llengua i una certa mentalitat, continua sent el que estructura el país. Una altra: el cafè per tothom és un problema més gran per Espanya que per Catalunya. I continua: s'ha de tendir a un estat en què l'autogovern l'exerceixin aquells territoris que tenen una vocació política de governar-se ells mateixos. O una tercera: sobretot parlant de temes de consultes per la independència o parlant pròpiament del futur d'una Catalunya amb estat propi o no, diu en Carles, entre altres coses. El que hem de fer és enfortir la identitat del nostre país i de tots els que hi vivim i mantenir el conflicte amb els governs espanyols de torn. Vindran altres temps i aleshores els haurem de saber aprofitar. No sé, podria estar citant moltes frases i realment potser llavors us acabaria llegint el llibre i no és la intenció. Per acabar, torno al pròleg. El títol del pròleg ja és molt, molt aclaridor del que vindrà darrere. En Francesc Marc Álvaro l'ha titulat Un patriota entre el realisme i el somni. Jo, la veritat, és per mi aquest un dels millors títols, perquè persones com en Carles tenen ideals molt clars, en horitzons potser més propers o més llunyans, però toquen molt de peus a terra. I sempre van amb la voluntat de sumar i no de restar. Per tant, jo crec que avui aquest llibre que parla de la seva trajectòria és molt recomanable llegir-lo, igual que seria molt recomanable llegir els llibres que es facin sobre la trajectòria dels nostres polítics, de qualsevol formació política, perquè segur que això ens pot ajudar a saber on som i a les situacions una mica que hem viscut. No? Llegir-lo de forma pausada, tranquil·la, perquè ja veureu que es diuen moltes coses. I fins i tot una mica allunyada de la lògica picabaralla que hi ha entre les formacions polítiques i del ressò mediàtic, del soroll, molt sovint mediàtic, que hi ha darrere de les diferents actuacions. I ja veureu com tot plegat ens pot ajudar a madurar molt més, a conèixer per què estem on estem i fins i tot a veure-hi també els intents molt sovint assolits o no que els polítics tenen de transformar doncs, la nostra societat, que en el fons estem aquí per això. En definitiva, doncs, felicito Carles per la trajectòria i pel llibre i el Pere per la feina feta. Moltes gràcies.
Miquel Forns, el cap de llista de Convergència i Unió a Sitges, fent referència a alguns dels fragments del llibre que varen interessar especialment tot, d'alguna forma suggerint la lectura no només del llibre de Carles Campuzano, sinó també, òbviament, d'aquells que els polítics puguin editar fent referència a les reflexions de la vida quotidiana i sobretot del món de la política, diguem-ne, en primera persona. És el cas del llibre de Carles Campuzano, com us diguem, prologat per Francesc Marc Álvaro i que recull tot un seguit de reflexions a partir de les converses amb el periodista Pere Gendrau. El mateix Pere Gendrau, com us dèiem, comentava, entre altres coses, que és afí amb moltes de les idees o conceptes o reflexions del diputat Carles Campuzano, però no a totes. Així presentava el llibre, quin ha recollit les seves propostes.
Jo us recomanaria que llegíssiu aquest llibre i començaré pel final del que volia dir, us recomanaré que llegíssiu aquest llibre perquè a mi em dona la sensació, tant a Espanya com a Catalunya, que hi ha moments en què veus segons quines coses que passen i segons quins polítics que hi ha, que et cau l'ànima als peus i tindries ganes ja no de tirar per la independència, no, sinó de tirar per l'anarquia, no? Perquè desanima molt veure casos de corrupció, veure formes que són d'una altra època, gairebé dictatorials en això de les relacions polítiques, periodistes, no?, que comentàvem fa poca estona, i llavors acabes dient, bueno, mira, la política, deixem-ho estar, no? Llavors et trobes persones com el Carles que et tornen una mica la fe en la política, no? Perquè dius, les coses es podran fer més bé o més malament, però si partim de la base, si partim del carrer, no?, això del patriotisme a peu de carrer, si fem la política a partir de les coses que veiem al carrer, a partir de les necessitats de la gent, les podrem fer millor o pitjor, però almenys ho intentarem i alguna cosa bona ens sortirà, no? Jo crec que és el que intenta fer el Carles, aquesta política de peu de carrer, no? Jo, en les presentacions que hem fet, també és una cosa que dic sovint, dic, si et mires l'agenda del Carles, en reunió amb col·lectiu d'autònoms X, en reunió amb col·lectiu de joves Y, en reunió amb... dius, Déu-n'hi-do la feineta que fa. I si et mires també la feina que fa parlamentària, no?, transportant aquestes idees que recull de la societat civil en el Congrés, també és per caure d'esquena, no?, una mica. Llavors dius, home, hi ha interès, hi ha convicció. Per això, de seguida que em va proposar de fer aquest llibre entrevista, jo li vaig dir que sí, perquè com que ja ens coneixíem, ens havíem tractat a Berga, ens vam tractar a Madrid, evidentment, quan jo hi vaig arribar a fer el periodista per RAC1 i per l'Avui, ja hi havia confiança i, a més, sent aquesta figura, aquest tipus de polític, jo vaig dir sí. Amb un altre tipus de polític, potser més mediàtic fins i tot, m'hauria costat moltíssim més, perquè hauria dit, home, és que si et pregunto de debò el que vull saber, és que no m'ho podràs respondre, perquè m'acabaràs dient que no fas les coses prou bé i direm, bueno, doncs pleguem, deixem el llibre i ja està, no? En canvi, amb el Carles sabia que, bueno, que hi ha coses que ell pensa i jo no hi estic d'acord, i al revés, no? Però com a mínim hi hauria una complicitat i en sortirien coses. Ja anant una mica al gra, i aviam si puc respondre alguna de les coses que ha deixat la Rita sobre la taula. Aviam. Jo del Carles... parlant de Convergència i de Convergència i Unió, sobretot, jo el definiria, i és una cosa que no surt al llibre perquè us en feu una idea, no?, del que és el que parla en clau de partit, jo el definiria com un crític constructiu, no? Un crític constructiu, i amb la presentació que vam fer a Barcelona, l'Artur Mas, que també hi va venir, se la va fer seva aquesta definició, per tant li devia agradar. Un crític constructiu no és aquests crítics que ara en el PP se'n parla molt, no?, del sector crític amb Mariano Rajoy, el sector crític d'Esperanza Aguirre, el sector crític de no sé qui. No, no és aquest tipus de crític. Un crític constructiu és el que, com ha dit la Rita, li diuen al líder, escolta'm, segurament en aquest camp no ho estem fent prou bé. I els líders han de tenir aquest tipus de gent, perquè si només tenen gent a darrere que hi van com un acord, doncs no fem res, no? Jo crec que el Carles dins de Convergència i de Convergència i Unió és aquest tipus de crític. Llavors, de les coses que jo m'interessava sobretot saber en clau de partit del Carles és com es porta amb el que ara es diu el pinyol, no?, que és Artur Mas i els seus... les persones que té més a prop.
I l'acord, ja ho has dit abans, l'acord.
No? I em vaig endur una sorpresa, no?, perquè em va dir, bueno, em va donar detallets, però em va dir, diu, mira, jo ara el que m'interessa sobretot és que aquest projecte tiri endavant. I la Rita ara em dirà, però posem les coses sobre la taula. És complicat a vegades, i diu molt del Carles, perquè aquest tipus de responsabilitat, que a vegades costa de trobar en altres polítics, perquè per interès personal deixen anar gallades i gallades, doncs això és el que el fa valuós també. Ell és capaç de ser crític, de dir, escolta, per aquí no anem bé, però a la vegada dir, jo treballo pel partit, jo vull que aquest partit tiri endavant, perquè ell creu, ell té la convicció que aquest partit és bo per Catalunya. Llavors ja, amb aquest argument, jo li accepto, no? I en aquest sentit dic, d'acord, ets un polític amb convicció i amb responsabilitat. No sé si us ho he aclarit massa, però jo em sembla que sí, no? Sense dir-ho, no? el que per on van els,
sí,
els tiros, no?
Sí.
Bueno, en tot cas...
I el coneixem amb ell i coneixem els altres.
En tot cas, que ell hi afegeixi, el que li sembli. En sintonia amb això, que és una de les coses que ell també és crític dins del partit. Ell, durant el llibre, durant les explicacions que han fet i també durant les estones que ens hem vist, que han sigut moltes després, ell s'esforça molt per ser conscient del país. Crec que és un concepte que surt en el llibre, no? Ser conscient del país que tenim. I és una cosa que també abans li comentava a la Rita. Dic, a mi m'ha anat molt bé estar 5 anys a Madrid, perquè jo sóc independentista, sempre m'he definit com a independentista i em sembla que em moriré definint-me com això, perquè vull un estat propi, vull fer les coses millor, i crec que un estat propi és la millor manera d'aconseguir fer millor les coses. Clar, va molt bé posar-te en la pell dels altres i ser conscients del país que tenim i ser conscients que hi ha gent que no vol la independència i ser conscient que hi ha gent que li fa por i ser conscient que hi ha gent que no li han explicat prou bé. Hem de ser, i ser conscients que hi ha una gent aquí que té una altra cultura que no és exactament la catalana i que pot ser mestissa, ho digue-n'hi com vulguis, o pot ser castellana o pot ser andalusa i que l'hem d'entendre i que hem de saber conviure i fer-nos a nostre les coses que ens puguem fer nostres i que ells es facin seves les coses que puguin fer-se seves. Jo això fa 5 o 6 o 7 anys no sé si hauria sigut capaç de dir-ho. Ara sóc capaç, fruit dels anys de Madrid, però també fruit de les converses amb el Carles.
I dels anys més que tens tu.
També, també. Però ell m'hi ha ajudat força.
Sí, sí.
Però ell m'hi ha ajudat força. Llavors, m'ha anat molt bé també com Miquel si tens coses concretes del llibre, perquè veig que me n'estic anant molt per les branques i no estic dient exactament el que hi ha al llibre. Jo, per convidar-vos a llegir-lo, us diria que és una bona manera de fer un repàs de la història política d'aquest país des dels anys 80. I, per exemple, a mi hi havia coses que m'interessaven molt de saber, segurament les més picants. El capítol més entretingut, amb més ritme, segurament és el de la transició, el que parlem de la memòria històrica. Perquè, clar, a mi em costa molt, que em diguin no, és que hem fet les coses bé quan tenim un estat espanyol on Catalunya no pot decidir què vol fer, on tenim un estat espanyol en què hi ha partits que tenen hereus del franquisme. I clar, el Carles em diu, és que era una època molt complicada i sortir d'allà sense un espatec de bufes era molt complicat i es van fer les coses tan bé com es va poder. Clar, és un bon argument, però jo, si us ho dic amb tot el cor, a mi em fa molt mal que no puguem dir la república era una cosa perfectament democràtica i ara no té el reconeixement que hauria de tenir. Penso jo, respecto tothom que no pensi el que penso jo, però clar, a mi em costa molt d'entendre això, no? Llavors va molt bé que gent crítica com el Carles et digui, mira, això es va fer així de bé i això es va fer així de malament. Llavors jo us convido a llegir-lo perquè, bueno, aquest episodi, si més no, és entretingut, és bastant picat, no? I ja per passar-li la paraula al Carles, que és l'home interessant i també després la Rita ja incidirà més, jo en aquest moment en què s'acosten eleccions, en què segurament a la tardor tindrem eleccions, a mi em preocupa molt, no? Em preocupa molt perquè jo no faré responsable cap partit polític de la situació que tenim ara mateix a Catalunya. Crec que es podrien fer les coses millor. No dic qui les ha de fer millor, perquè Déu me'n guardi de dir aquest partit és el millor i el que ho farà tot bé. No, Déu me'n guardi. Però el que sí que tinc clar és, i a més en el món nacionalista, independentista, catalanista, sobiranista, digueu-ne com vulgueu, estan sortint moltes opcions, no? Que si la porta, que si carretero, que si reagrupament, que si no sé què. La CUP, per sort, i també us faré un acte de sinceritat, jo hi sóc molt pròxim, per sort se n'ha sortit i ha dit no es presentarem a les eleccions perquè no toca. M'han tret un pes de sobre amb això. Però bueno, dintre d'aquesta efervescència, no, també d'opcions, crec que hi ha molt messianisme, no? Hi ha molt, escolteu, jo us ho arreglaré tot. Voteu-me a mi, que així sí que anirem bé i jo diré tot el que no ha sabut ningú dir fins ara. Mentida. Mentida perquè les coses no són tan fàcils. I mentida perquè sense la feina de polítics així, com el Carles, de polítics que van escoltar el col·lectiu X, el col·lectiu Y, el col·lectiu Z, no es fa res. I aquí és on al final dius, mira, jo no sé qui ha de governar, però el que sí que sé és que si governa gent com el Carles, siguin del partit que sigui, jo estaré molt més tranquil del que estic ara. O sigui que vosaltres decidireu qui ha de governar aquest país i d'aquí uns quants mesos ja en tornarem a parlar i també...
Però ells no? Haguessin hagut de fer una nova llei electoral perquè haguessin pogut votar el Carles en una llista oberta, encara no ho han aconseguit tampoc.
Totalment d'acord. Però bé...
No teníem prou temps tampoc per posar la presentació de la Rita, però com poden comprovar, la Rita Barzoa, amb aquella gràcia de ficar just el punt a la i en algunes qüestions d'aquelles que fan de més mal contestar. Han escoltat Pere Gendrau, qui ha recollit els propòsits de Carles Campuzano, i gairebé portem dues intervencions on s'està parlant més de la recerca d'un perfil de polític que no d'un polític de partit, estrictament, sinó del perfil, de la forma d'actuar d'un polític, sigui del partit que sigui. Dues intervencions, la de Miquel Forns i la de Pere Gendrau, que anaven més o menys en aquest sentit per definir la forma d'actuar de Carles Campuzano. I ara sí, el diputat del grup de Convergència i Unió al Parlament de Madrid, fent referència al que es recull en aquest llibre sobre una experiència personal prou dilatada ja a aquestes alçades.
Dir-vos que la història del llibre, que ahir vam fer la presentació aquesta setmana a Madrid, la vam fer el dimarts, en la que va ser, amb en Pere Macias, perquè en Duran estava malalt, no va poder ser, i l'Enric Juliana, el responsable de La Vanguardia, a Madrid, a l'acabar, alguns diputats que van vindre a veure, dic, escolta, però tu no és molt jove per fer unes memòries i tal. I clar, això per situar-nos, el que és una conversa entre un senyor que és un periodista i un senyor que fa de parlamentari, al voltant de les coses que han pogut passar al llarg d'aquests anys, no? I per tant, ara que aquí tothom és molt amable amb mi i tal, i, o sigui, no és que siguin les meves memòries o un llibre sobre mi, sinó que és una conversa entre el Pere i en Carles al voltant de les coses que un ha viscut, que algunes n'ha pogut viure, d'un moment concret de la història de Catalunya, no? I és una idea, el llibre, de l'editorial Malivern, que és una editorial petita de la Garriga, que té una col·lecció que es diu L'Estel, que és una col·lecció d'entrevistes a persones del món nacionalista. El juliol, hauria de ser de l'any 2008, ja fa un cert temps, la gent de Malivern em va proposar fer aquesta història, em van demanar que busqués un periodista, després de parlar-ne amb en Francesc Marc Álvaro, que havia estat professor d'en Pere a la facultat, a la Ramon Llull, doncs li vaig demanar a en Pere, i aquest és l'origen del llibre, no? Un editorial que ens ho demana i ho fem. No? El llibre el vam construir a base de converses a l'acabar els plens els dimarts i els dimecres a Madrid, a la nit, tot sopant, durant 7, 8, 9 sessions, entre el setembre i desembre de 2008. Les converses tenen ja un cert temps, però s'aguanten prou bé. Vam fer-ne un cert repàs per procurar que no ens quedéssim massa descol·locades en el temps, però ens aguanten prou bé. En Pere estava molt obsessionat en que tanquéssim el llibre un cop hi hagués sentència de l'Estatut.
És un optimista.
I aleshores va haver un punt i li vaig dir, escolta, Pere, deixa'm-ho córrer, que no.
És que no pensava...
Que va ser que no.
La Rita em va enviar la setmana passada un SMS i diu, hosti, diu, que xulo, potser el dijous, quan haguem fet, tenim sentència. I li vaig dir...
I tu vas dir, ha, ha, ha.
No, i vaig dir, a més, diu, el Pere estarà molt content.
Oh,
hem arribat el dijous i que jo sàpiga...
Confiava no massa en el funcionament de l'Estat.
Encara portes massa poc temps.
Però bueno, la conversa jo crec que continua sent, vaja, malgrat que té un cert temps, perquè clar, en política del setembre del 2000, el desembre del 2008 a abril del 2010, Déu meu si n'han passat de coses, però el llibre s'aguanta prou bé. I per mi el llibre té l'interès també, més enllà del que puguem dir, sigui interessant o no, que això la gent ho jutjarà, perquè el diàleg entre el Pere i jo, xerràvem mentre sopàvem, i col·locava la gravadora i després transcrivia la conversa, reflecteix dos tensions que podem tindre en Pere i en jo, no? Una derivada de l'edat. Jo en tinc 45, em faig 46 al juliol, el Pere en té 30. Aquests 16 anys són importants, no? Perquè quan jo li parlo de coses que per mi i en la gent de la meva edat van ser molt importants quan vam entrar en el món dels partits. Aquí m'he trobat un amic, ja fèiem 20 anys que no el veia, el Josep Soler, de la Joventut Nacionalista de Vilafranca, que ara és veí de Sitges. Jo quan vaig entrar a militar l'any 82, de les primeres persones que vaig conèixer va ser amb en Pep Soler, que li deia que ha estat una pena per Convergència i per Catalunya que no s'hagués dedicat més a la política, i ell s'ha dedicat a la seva professió i li ha anat bé la vida. Però jo les primeres persones que vaig conèixer va ser el Pep Soler, no? Del col·lectiu de la JNC de Vilafranca, als començaments dels 80, de l'any 82. No? Clar, en aquella època, doncs, la LOAPA, els pactes dels socialistes amb la UCD, amb la LOAPA, amb la posta en marxa de l'autogovern de Catalunya, o els primers anys amb Pujol, bueno, tot això li parlava jo amb en Pere, i clar, i en Pere, això d'aquí li sonava a l'estratosfera, no? O fins i tot, per entendre com la gent de Convergència hem viscut la relació amb el món dels socialistes, pels que coneixem aquella història, la primera manifestació que jo vaig anar de la JNC, Josep, va ser la del 14 de març del 82, que vam muntar des de Vilanova un autocar per anar-hi, no? Bueno, tot això d'aquí, en el Pere no hi és, no? I per tant, bueno, o quan analitzàvem la transició, no? Jo em faig una defensa de la transició, sobretot perquè com jo era molt petit en aquella època, i crec que la gent que la va liderar van fer el que va ser possible en aquell moment, no m'atreveixo a ser-ne crític. No?
Però amb la perspectiva del temps jo crec que em pot ser més crític,
no,
sí, que aquests en llibre.
Sí, però justament aquesta és la tensió amb en Pere, perquè amb en Pere no li puc donar-li la raó a la major. Clar que podem ser crítics amb la transició, sí que en podem ser crítics, però vist el vist i vist aquelles circumstàncies, ser-ne crític ara és molt fàcil. En aquella època, amb una situació tan feble com la que tenia i d'on veníem, jo crec que la transició no ens va anar malament. Una altra cosa és que la transició va haver de renunciar a coses. I l'altra qüestió és quins marges tenim avui, socials i polítics, per superar les renúncies que tenim de derivades de la transició. Per exemple, amb la conversa amb el Pere al voltant de la memòria històrica, tot s'ha dit, el Pere a mi m'ha fet també pensar en una cosa, no? És normal que un tio de 29 anys pugui entendre que aquelles renúncies o aquelles qüestions vinculades a la memòria històrica que van quedar aparcades a finals dels 70, començaments dels 80, en la mesura que no han quedat resoltes, en algun moment havien d'aparèixer. En algun moment havien d'aparèixer. I han aparegut. I han aparegut. Han aparegut com el Pere, o han aparegut també com un veí d'on jo visc, un senyor molt gran, propietari agrari, que durant la guerra tenia 8 anys, ja molt gran, i que ha vingut ja dues vegades a veure'm a casa per explicar-me com a casa seva han patit la guerra des d'un altre punt de vista, no? Des de propietaris agraris, que eren republicans i catalanistes, però que van tindre molts problemes també, del Penedès. Bueno, per tant, també és la memòria, no? Per tant, bueno, hem viscut una història a Catalunya dramàtica, convulsa, i per tant tot això d'aquí necessitem temps perquè la societat això d'aquí ho acabi de...
Puc fer un...
Sí, jo ho crec, tot.
Però jo crec que no tant en això, que també, com en qüestions més de calat polític i de calat de mirar cap endavant. O sigui, no és que no ho haguem fet bé només en això, que també, sinó que ens ha costat massa car voler que allò fos tranquil, i ara ho estem veient amb el finançament, ara ho estem veient amb la gestió de la diversitat, ara ho estem veient amb la gestió de les infraestructures, etc, etc, etc. Potser no tant que també, insisteixo, en el tema de memòria, com en el que va haver de renunciar el nostre país en progrés mirant cap endavant en aquell moment.
Jo et recomano la lectura d'una tesi doctoral que està publicada en forma de llibre Afers, que es diu Nacionalisme i autogovern, d'una noia italiana, Paola Lecaccio, italiana, que ve a Barcelona i decideix fer una història, la seva tesi doctoral sobre el pujolisme. No? Me l'he llegit fa poc, i tota la part que explica tota la discussió de la Constitució espanyola, del 77, 78, 79, és molt interessant per ser conscients d'una cosa, de l'època de la transició, que són els resultats electorals de l'any 77, en el que qui guanya les eleccions és el PSC, que la segona força política és el PSUC, i que la tercera i quarta mitja empatada són Convergència, Unió i l'UCD, i la cinquena molt lluny és Esquerra Republicana. O sigui, els resultats electorals de la transició van marcar unes determinades hegemonies polítiques a Catalunya, que tots reivindicant-se des del catalanisme, que es podien reivindicar-se en aquella època,
també tenien determinades servituds, especialment en el cas del partit, en el cas del Partit Socialista. Per tant, és clar, la transició és fruit de la correlació de forces, de la correlació de forces dins de Catalunya. Si segurament en 77 Convergència o el Pacte Democràtic o Esquerra Republicana haguessin tingut un resultat diferent, segurament també el resultat electoral, la correlació de forces a Madrid hagués estat substancialment diferent, no? Per tant, això d'aquí no és menor, no? La transició és fruit també d'aquella correlació de forces i fruit d'una altra cosa que en aquell moment era una gran incògnita, no? Que era totes les gairebé el milió de persones que havien arribat en els anys 60 i 70, per tant, que feia molt poc temps que havien arribat a Catalunya, i que s'havien incorporat amb un sentiment de catalanitat fruit de la feina de les parròquies del món catòlic i de la feina de Comissions Obreres, per simplificar-ho, i de la feina del SUC com a capacitat d'integració de la immigració. En aquella època, saber com aquella massa de gent d'origen castellà, andalús, murcià, gallec, com s'incorporava en un projecte de país que fos inclusiu, no? Sopaven després de la presentació amb en Juliana a Madrid aquesta setmana i coincidíem amb això d'aquí, no? O sigui, Catalunya en el 70 i ara també, però en el 70 hagués pogut ser un país partit en dos en funció de l'origen de la gent. I en aquest sentit, el sistema de partits, el sentit comú de la gent, la feina de les parròquies, la feina de comissions, el sentit comú de la gent, que això és molt important, no? Va permetre que iniciéssim un procés de recuperació lingüística, cultural, nacional, venint d'una situació que això s'hagués pogut partir. Jo això ho reivindico, i molt intuïtivament, per això em vaig fer de Convergència Democràtica. I justament la tensió també amb en Pere lliga amb una altra cosa, no? Que és la tensió que té el llibre, que és, bueno, en Pere jo el conec abans que ell estigui a Madrid, perquè participava d'una història a Berga, que es diu el Casal Panxo, no? El Panxo, que eren de gent independentista, part d'aquesta gent, després avui són la CUP, de la seva ciutat, i els de Convergència em van demanar que els anés a veure perquè se'ls convencien, perquè per l'èxit va ser descriptible, eh? I no els hem convençut.
Però em va sortir una gran amistat.
Això sí, va sortir una bona amistat, i per tant, bueno, el llibre també té aquest punt d'atenció, doncs, amb un tio que, escolta, que la seva visió de les aspiracions del país són aquestes i l'expressa molt desacomplexada, i algú que potser pot compartir que el camí a fer és aquest d'aquí, però que la realitat social i política és la que
tenim. Ja t'apretarem,
sí. Però vull dir, per això em vaig fer de compartir. I sempre t'explico, ara és quan em trobo gent que em diu, escolta, jo no em vaig fer a l'any 82 o 83 del bloc d'esquerres d'Alliberament Nacional de Catalunya, ni em vaig fer de nacionalistes d'esquerra, que eren les forces que en aquella època eren...
A mi em sorprèn això del llibre, que ets molt pragmàtic amb 17 anys. Jo
sí,
això no ho puc entendre.
Sí, no, bueno, sí, però la virtut de ser molt pragmàtic amb 17 anys és que veus al cap dels anys la gent com va evolucionant, i aleshores en alguns que t'acaben superant per la dreta et quedes molt...
Sí, molt, esclar. Dius, però escolta, tu eres molt... Ja ho veies tot molt clar amb 17 anys. I com pot ser que amb 17 anys
no
tingui tan clar?
No sé, però un nen raro, suposo.
Però es comprava el canvi de T6.
És que és molt raro, eh?
És molt raro, sí.
Amb 12 anys, i clar.
Però el llibre això d'aquí ho...
No, com a mèrit, ho dic. Com a mèrit.
El llibre jo crec que reflecteix aquesta tensió entre en Pere. Jo crec que són dues coses que al llibre li donen l'interès. El llibre té un bon pròleg, que és el de Francesc Marc, que està molt bé, que com deia la Rita no té trampa, perquè el Francesc Marc som amics, ens coneixem des de molt petitons perquè vam anar junts a la mateixa escola. I tant amb en Francesc Marc, el lloc de la Llebeig a Vilanova, i tant amb en Pere com amb en Francesc Marc, i amb la Rita que també ens acompanya, jo crec que tots plegats, abans ho deia el Pere, no? La relació entre una persona que fa política i una persona que fa periodisme sempre és complicada. No és mai fàcil, no? No és mai fàcil. Una de les coses de les que jo estic raonablement satisfet, i si em permeteu la vanitat, és que amb els amics que tinc periodistes al llarg dels anys, sense haver fet res especial, no m'he acabat mai barallant amb ningú, i tampoc tinc la sensació que ells m'hagin sentit incòmodes amb la relació que han tingut amb mi. Bueno, jo crec que això d'aquí és una cosa que no és tan fàcil, tinc la sensació, i que per tant estic content, vaja, la Rita que ens acompanya avui, el Pere per haver fet l'entrevista, i el Francesc Mar per haver fet el pròleg. I acabo, perquè la Rita segur que voleu preguntar coses, voleu fer una miqueta de diàleg, i sé que el Pere...
En Miquel
té una cosa a les 9 aquí davant, la casa gran. Però, home, el llibre sí que es fa, és d'algú que reivindica Convergència.
O sigui, podeu comprendre algú que milita des de l'any 82 de Convergència, massa heterodoxa no pot ser-ho, i que porta des de l'any 96 fent de diputat, i des de l'any 85 el Consell Nacional, massa estrany no pot ser-ho, no? Però que sempre he tingut la sort que a Convergència he tingut uns dirigents que m'han deixat molt marge per fer coses. En Pujol, en Roca, en Molins, en Trias, en Pere Esteve, en Duran Lleida, ara en Mas. I això vol dir que aquest invent...
Sí?
Sí. Però clar, això no ho faria. No, justament amb el sistema de partits polítics que tenim a Catalunya i a Espanya, no és que... et deixen marge per fer-ho. I això vol dir, home, que una de les gràcies que té aquest invent, que és Convergència i Unió, és aquesta capacitat de ser molt obert, de ser molt flexible. I és més, els nostres èxits han vingut quan hem estat més oberts i més flexibles, no? Quan hem tingut a incorporar-hi gent molt, aparentment molt diferent, però que comparteix algunes coses que són bàsiques. Bé, de la Convergència que jo vull reivindicar, de la que em puc ser crític, justament perquè te l'estimes i perquè hi portes militants molt, molt d'anys i perquè la teva manera de construir-te en el món doncs t'han ajudat a aquesta organització a ser com ets, però justament perquè estàs convençut que això d'aquí, malgrat totes les coses que segurament no hem fet prou bé, vist ara, després d'aquests 7-8 anys, més raó per sentir-te satisfet d'haver decidit quan eres un nen entrar a militar a Convergència. Jo espero que el llibre us interessi, que el pugueu llegir, que el pugueu comentar. Gràcies.
Les reflexions de Carles Campuzano amb diferents apunts de Pere Gendrau i de Rita Barzola, també en l'acte de presentació de Carles Campuzano, el patriotisme a peu de carrer, llibre entrevista de Pere Gendrau que es va presentar el passat dijous a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, una de les presentacions en el marc d'aquest Sant Jordi del 2010 que també va viure aquest passat cap de setmana la presentació d'un llibre del qual en vàrem parlar amb Ramon Bacle i el llibre del seu pare, Vidi mort de la República Espanyola, l'edició catalana, editat per Andana, que va ser presentat el passat dissabte 17 d'abril a la Biblioteca Popular Santiago Rusiñol, i un altre també que en vàrem parlar en el seu dia amb el seu autor, en Marc Santiago Susanna, del quadern del grup d'estudis sitgetans Premi Josep Carbonell Gené 2009 a l'entorn de Salvador Carbonell i Puig, Ramon Planes i Pere Curtiada, la determinant aportació sitgetana als projectes d'alliberament nacional. Quadern del grup d'estudis que es podrà trobar també aquest Sant Jordi a la parada de l'entitat a la Fregata.